Perquè a la literatura infantil i juvenil considerem que se li fa poc cas, fem Poc Cas, un podcast sobre llibres. Cada 15 dies compartirem amb vosaltres lectures de tota mena d'estils, de gèneres, de gustos, però no parlarem de llibres fórmules, ni de modes, ni d'edats. Si és literatura, tothom la pot llegir. Volem parlar dels llibres que ens agraden, que ens fan rumiar, que ens fan preguntes i que ens acompanyen. Diuen que llegir és un hàbit solitari, però sabem que millora quan el compartim. I per això som aquí. Som Paula Jarrín, Tina Vallès i Carlota Torrents. Els lectors i lectores creixem amb els llibres, no amb els anys. Comencem.
Poc Cas, el podcast de literatura infantil i juvenil.
Bon dia. És un dia molt especial. Avui estem totes molt somrients, perquè ens fa molta il·lusió. Programa número 50.
Hem arribat.
Sí, eh? A mi m'ha passat com una exhalació.
50 anys, que bé.
I com ens conservem? Sí. No, 50 programes. Bueno, no, jo no, ni me n'he adonat.
Que... No, sobretot perquè et vas descomptar.
Però és que són més de 300 llibres, eh? 300,
són molts, sí, sí.
Ui, eh? Això és molt fort, també, és quan ho penses en llibres.
I encara ens en queden un munt.
Imagina't.
Sí. Programes, espero que també.
Esperem.
Bon dia, oients, oientes, que ens esteu escoltant o mirant el programa número 50 del Poc Cas. Ens fa molta il·lusió. Recordeu algun moment especial del Poc Cas?
Jo guardo un molt bon record del programa que mai no es va emetre, que és el 0.
Ah, ostres.
Tot i els nervis, també coneixíem en Carles, que és el nostre tècnic de so, que fa que això tot soni una meravella, i era com la realització de tot allò que havíem estat pensant i xerrant que es feia realitat. Jo del 0 guardo un record molt especial.
I tu, Tina?
A mi m'agrada molt anar a Montserrat.
Ah,
a Montserrat, va ser, és que hem anat a Montserrat,
hem anat a
Girona,
hem fet
una en públic aquí quan sí. Això era una sala de presentacions, vull dir,
que potser encara en farem una altra, eh?
Això de fer un públic és xulo.
Sí,
sí, que t'aplaudeixin en directe està bé.
També, exacte.
I el teu moment especial?
El meu moment especial, queda malament perquè sempre parlem de literatura, però va ser descobertes de molts llibres, però aquest del
Pere,
el quadern, el llibre del Pere Ginyard, que és el quadern de xinxes, puces, polls, per pintar, si vols. Jo el tinc pintat.
Val? Aquest, si vols, aquest si vols ha sigut aquest sí, vull, no?
I això encara està per pintar.
Vull molt dir, bé.
En aquest sentit... I ja ho sé, és molt poc literari la cosa, però
que va,
els llibres
però
serveixen
no.
per totes les coses, també per falcar televisions.
Senyora.
Doncs pels que us connecteu per primera vegada i ens veieu per primer o fa poc que, no, que ens coneixeu, abans això era un podcast només d'àudio, ara també hi afegim la imatge, m'agradaria que sapiguéssiu que el podcast va començar amb un cafè amb llet i un croissant el juliol del 23, i que allà, quan encara anàvem una mica cegues de com acabaria sent, vam decidir tres coses com amb la millor tradició rondallística. A saber, 1, que seria naturalment literatura infantil i juvenil. 2, que serien llibres publicats únicament en català. I 3, que era potser la decisió que marcava més el model que volíem seguir, que no seria un programa d'entrevistes. D'entrevistes, de programes d'entrevistes n'hi ha moltes, o n'hi ha molts. Tàndem, el nostre germà gran del podcast de la Lig, fa 10 anys que en fa, i ho fa molt bé, i nosaltres havíem vingut a sumar. I és el que vam intentar fer, i per tant, malgrat que això significava molta feina, perquè fer les tries no és fàcil, estàvem convençudes que faltaven programes que ens parlin de llibres. I això és el que hem anat fent. I anar-hi-anant, hem arribat als 50 programes.
Vam decidir una altra cosa, aquell dia.
Sí, però bueno, és que no em trenquis els tres
el
coses
títol.
Com l'amor de les tres taronges. El vam decidir aquell dia?
Sí.
No, tu ja el tenies com... pensat al cap allà.
Jo sabia que faria un dia un podcast que es diria Poc Cas. Em faltava,
de debò?
T'ho juro. Sempre per la broma aquesta del nom,
sí.
Pensava un podcast es podria dir Poc Cas. I quan tu vas dir això, vaig dir, home...
doncs mira.
Amb safata.
Bueno, doncs haguéssim pogut posar,
perdó,
no passa
ara
res, no passa
el
res. El 4 sempre hi ha una... Segur que trobaríem que la tradició rondallística d'alguna tradició
segur,
oriental...
Segur, segur. Incorpora...
Incorpora una, un, quatre,
va,
un quart
perdó,
d'o.
Perdó
no
a la senyora Rondalla.
No, que no ho sabia. No ho recordava.
Si
pensava
escoltant.
Que era una cosa a la memòria. Amb 2 anys i fa 4 anys i ja m'havia oblidat aquest detall. Durant aquests 50 programes hem trenat una complicitat molt bonica entre nosaltres tres, també amb tot l'equip de VilaWeb que ens assessora aquí a darrere i especialment, com deies tu, el Carles Garcia, que des del primer programa està en aquell cubicle de tècnic, diguéssim, però que ell ens ha ensenyat també moltes coses a millorar, també que no ens moguem gaire del micro.
A vegades no li fem cas.
Bueno, n'hi ha que no n'hem après encara, però no passa res.
Per això. La tria de llibres que fem cada 15 dies passa per diverses discussions, especialment entre les àvies, que m'inunden el WhatsApp, no passa res. No són tries a vegades ni evidents ni fàcils, així és. Però som aquí per fer-vos descobrir llibres que potser no us hauríeu aturat a mirar o a llegir, que han de ser per als vostres petits, per al grup de mediació que tinguis, pel club de lectura, pel club de biblioteques, per vosaltres mateixos, que... hi ha gran, gran literatura encara per llegir. I som vingudes a dir-vos que tenim corda per estona. Llibres a cabassos n'hi ha. Recomanacions per parar un tren, que com diu la nostra estimada Tina, els trens s'aturen en aquest país sols, no necessiten llibres, però nosaltres ens hi posaríem fort. I dit això, som-hi, hi ha teca. Avui venim amb molta programació perquè és l'especial Sant Jordi, que sigui a més l'atzar atzerós que faci que el número 50 s'escaï amb Sant Jordi. És una...
Hi ha la quadratura. Fama... Però ho teníem planejat així des del principi.
Sí, des del principi, sí. Des del juliol del 23.
Ho vam calcular
sí,
així.
Vam fer el calendari.
Sí.
I avui veureu que les propostes que portem són totes d'autoria catalana. Qui comença?
Començo jo.
Paola,
començo
endavant.
Amb el 03, amb la primeríssima infància, amb 3 llibres que són un o un llibre que són 3, ja veureu. Porto aquesta col·lecció meravellosa que es diu Si fa sol, que són 3 llibres preciosíssims per a primera infància. Tenim un bon planter d'expertes, la Cristina Correro, l'Anna Molins i la Núria Vilà, i l'Eduard Iniesta, que és qui fa els arranjaments de les cançons, i 3 autors diferents d'il·lustració, Cristina Los Santos, Mercè Galí i Cristian Inaraja, que ens regalen aquests 3 en 1 o 1 en 3. És una col·lecció per infants molt menuts, per cantar amb ells, per poder regalar la llengua i la música. Són 3 perquè tenim 3 àmbits diferents de les cançons o d'aquestes primeres cançons que cantem amb els infants, les de faldes, les cançons, les cantarelles i les cançons de bressol, cadascuna il·lustrat per un il·lustrador diferent. Si pot passar, què pot passar? Perquè a mi em van haver d'ensenyar a cantar moltes cançons i vaig tenir molta sort que una de les mestres dels meus fills és cantaire de l'Orfeu Català.
Oh!
Meravellosa Conxa, que li enviem una abraçada enorme, i ella a mi em va ensenyar moltíssimes cançons. Però si no les coneixeu, el llibre incorpora un codi QR que vas a petar directament a la cançó, i estan super ben enregistrades, us deia, els arranjaments són de l'Eduard Iniesta, i en el cas del que tens tu, que és el Si fa sol de falda, incorpora com has de fer el xoc amb l'infant, el seu sa falda de cara, li toques la galta després.
Ai, que guai.
Clar, si no les coneixes, pots aquí incorporar també tota la cançó i tota la dimensió del cos a dins de la canció. Sisplau, cantem per no perdre el nostre patrimoni oral i per poder regalar la música i la llengua als infants.
Només per una idea ràpida, perquè fins que no he mirat, no he entès del tot, no? Hi ha el ball manetes, toca galtetes, la riarri tatanet, anirem a París, a cavall d'un mosquit, en fi,
molt bé.
Una meravella.
De moment bé, anem bé.
De moment bé.
Aviam què?
Aviam com continuem.
Jo pujo l'aposta, perquè vinc amb una clàssica, però no us confieu gens, perquè tot i que és una clàssica, això no treu que pugui ser molt revolucionària. Perquè vinc amb La vaca bruna. La vaca bruna de la Roser Capdevila, que no és la vaca bruna autòctona dels Pirineus, sinó que és un altre tipus de vaca, és una vaca que toca l'acordió, que va amb una altra vaca, aquesta, la Mimi, que és la seva companya, que viuen juntes al capdamunt d'una muntanya, i que per una desgràcia que ara no us explicaré perquè heu de llegir aquest àlbum, doncs van a parar a un lloc més pla, més domesticat i més erm, i a partir d'aquí comença doncs aquesta revolució. És un àlbum de la Roser Capdevila, que com sempre doncs el publica Vindy Books, que està cuidant tota la seva obra i reivindicant-la i tornant-la a publicar i posant-la on toca, i és un àlbum que només havia sortit en japonès a l'any 1993 en una editorial que es deia Gaken, que li van encarregar un àlbum a la senyora Roser Capdevila, i la Roser Capdevila diu doncs som-hi, i va fer la vaca Melody, perquè clar, toca l'acordió, però molt encertadament quan ha sigut traduït al català i traslladat al català per publicar-lo ara, doncs s'ha convertit en la vaca bruna, afortunadament.
Sí.
I he de dir que la història de la vaca bruna té ressons orwellians, val?
Dius per la granja?
Per la rebel·lió, la granja. Però és que jo crec que un dia haurem de fer una anàlisi una mica del que és la literatura infantil, perquè hi ha molt d'Orwell a la literatura infantil, hi ha molta rebel·lió a la granja, o sigui, un dia hauríem d'estudiar-ho bé, això. En tot cas, aquí tenim aquesta vaca, amb aquest acordió, doncs això, que sacseja una mica aquest lloc on van a parar una mica com per accident. És un llibre que té 33 anys, però que... com si l'haguessin fet ahir, és a dir, és perfecta, la història és molt divertida, fa rumiar, evidentment amb els pinzells de la Roser, doncs què us he de dir, o sigui, els llapis de la Roser, doncs és bonic des del principi al final, i veieu aquí doncs la Bruna i la Mimi que han de marxar i, bueno, les fan fora una mica, les desnonen i van a parar doncs a un lloc on no s'hi viu tan bé, i res, i això, que aneu-hi i
llegim-lo.
I llegiu-lo, i diu la Roser que si poseu el llibre sota el coixí, pot ser que a la nit sentiu l'acordió de la Bruna.
Ah, oi?
Bueno, no ho descarto. Ens hem oblidat també de dir que durant aquests 50 programes hem tingut 50 carteles. Ara espero que la càmera t'enfoqui a tu, Tina, perquè tens dues carteles especials, la de Sant Jordi amb un fons d'un drac preciós i la del 50è programa, que són aquestes carteles que ens fa el Xavi Simó i que ens agrada molt i que no falla cap programa. O sigui que gràcies, Xavi, i això que ara la teníem enquadrada aquí i he pensat, ens n'havíem oblidat.
Ben fet.
Som-hi, què més? Juguem al parxís.
Ai, perdoneu, ai que m'ennuego.
És l'emoció.
És l'emoció. He de dir que ahir estava retornant a rellegir, perquè ja l'he llegit unes quantes vegades aquest àlbum, i crec que la Maria Girón està en un estat de gràcia absolut i total. No només a nivell de la narració gràfica d'un àlbum, que és superimportant i que era algo que ella ja dominava totalment, però a nivell de narració textual trobo que el to és perfecte. En aquest parxís, Maria Girón ens regala una història acumulativa i sonora i d'amistat entre la gata, que vol compartir una tassa de llet ben calentona, la conilla, que vol compartir un pastís de pastanaga acabat de sortir del forn, l'ànec, que vol tocar l'ukelele acompanyat, i el teixó, que té a punt el parxís per fer una partida. El tema és que s'aniran trobant o no trobant pel bosc, i sempre van acumulant el personatge que sumen. És un llibre, un àlbum deliciós, per llegir en veu alta, acompanyats, tot bevent llet canentona, degustant pastís de pastanaga, i en acabar podeu fer unes quantes cançons cantant a cor que vols, per després fer una partideta de parxís. Oh. Perquè mireu què, si voleu, quan acabem el programa, jo porto el parxís, el tauler, per poder jugar.
Super.
Juguem-hi,
sí. Sisplau. Jo vull el groc, m'ho demano.
Ah, no.
Ah, ui, ho he dit primer. Tindrem problemes.
Ja tindrem problemes.
L'harmonia. De cop i volta en el 50è programa.
S'ha trencat. Doncs una meravella d'àlbum que a més incorpora aquest taulell de parxís, i és una preciositat absoluta.
Som-hi. Doncs parxís és un clàssic, que, no, és un llibre nou, sí, amb un clàssic de fondo. I ara?
Jo us porto la Cata. La Cata, us porto la primera entrega, però n'hi ha una segona entrega ja de la Cata, de la Mireia Aleu. És un àlbum sobre una suricata una mica peculiar, per uns quants motius, però sobretot per un que és de color rosa, i un altre que és que té una cua que parla, i no només parla sinó que empipa bastant, és com una mena de veu de la consciència, que la veritat és que hi ha moments en què es fa una mica pesada. El primer volum d'aquestes aventures de la Cata, em dic aventures però després us explicaré que són bastant reposades, és Cata la Suricata, aquesta sóc jo, i és una mica un àlbum com de presentació d'ella, de casa seva, del seu entorn, dels seus amics. Està il·lustrat i escrit per la Mireia Aleu, que és una artista amb uns colors vivíssims, amb un traç supercòmic. Jo crec que fins i tot la tria dels colors és còmica, és molt graciosa, ja no només pel rosa de la Suricata, sinó per tot plegat, ja ho veureu. I potser us sona perquè és l'autora també del llibre de Les gallines no volen, que va publicar a Zaori Books, sí. I realment és una il·lustradora que ara està fent molta feina i se l'està veient molt, i que espero que segueixi així d'inspirada per molt de temps. En tot cas, la Cata és això, és aquesta Suricata, que és una mica estranya perquè és de color rosa, perquè té aquesta cua que li fa de veu de la consciència i perquè és claustrofòbica. I no sé si ho sabeu, però les suricates sí, viuen sota terra. Sí. Ella no. Ella viu sola, a la superfície, perquè és que s'ofega. I és una suricata que es fa moltes preguntes, que no sempre troba les respostes, i que, com ella diu, doncs les seves històries són tranquil·les, divertides i sense pressa. I s'està autoconeixent constantment. Llavors hi ha una pàgina aquí que m'ha fet molta gràcia, perquè ella s'ha fet el seu propi emocionari per saber com se sent cada dia, val? Perquè ella, a partir de veure's la cara, diu, ah, doncs mira, avui estic sorpresa, avui estic sospitosa, ara estic molt a gust, ara espantada. Bé, és una història carregada de sentit de l'humor, amb uns secundaris molt graciosos, començant per la mateixa cua, que és molt empipadora però és molt divertida. A més, és vegetariana. És addicte a les amanides, li suen les potes quan es posa nerviosa. Vull dir, ella a poc a poc es va coneixent i es va presentant, i realment no sé quants volums tindrà aquesta història, però de moment
promet.
Com diu ella, Pinky Promise.
Pinky Promise.
Pinky Promise. Home. Molt bé. Doncs jo també vinc amb un primer volum, que és aquest, Quina família més boixa Magalí, de la Núria Busquets, il·lustrat per la Maria Menàrab i editat per Animal Llibres. I us faré una mica de dentetes perquè el tinc de picat.
Què dius? És a dir, aquest dibuix no és...
Aquest no, me'l va fer la Maria. Una meravella. O sigui, aquest no sé si us el deixaré. És una novel·la que m'ha despertat molts riures i moltes ganes de seguir llegint. D'això que estàs esperant per fer una cosa i estàs amb el morro allà enganxat al llibre. En aquesta primera entrega coneixem a la Magalí i tot el seu univers. Només obrir el llibre, la Magalí es presenta ella soleta perquè ocupa lloc, té espai, ens encanta, és la Magalí Bonllonguet, odia les mates i
bon
els
llonguet.
Sí, Bonllonguet.
Bonllonguet de cognom.
El xoc de paraules del llibre és boníssim. Trobareu referències a les begudes de refrescos que podem prendre, però els noms està canviant,
vale.
Les princeses Prisney, va jugant de forma molt divertida amb la llengua. I això em va agradar molt. Però a més, a la Magalí Bonllonguet, que odia les mates, ja veurem què passa, i els espinacs, i l'encanta el futbol i el formatge. La Núria Busquets i la Maria Menàrab donen veu i entitat gràfica a una Magalí que és com un petit terratrèmol sense caure en cap tòpic o l'enrenou per l'enrenou mateix sense cap sentit literari. Sí, que anem trobant en aquest... anem coneixent tota la família. Per exemple, la Magalí té dos germanes, té un germà i una germana, té dos germanastres, té una mare, un pare, però també té un padrastre per part de mare i un padrastre per part de pare, l'àvia i una besàvia que toca heavy metal, un gos que té narcolèpsia.
En Josep,
sí, ara ho he vist, Josep. Es diu Josep el gos. Josep, ai, per favor.
I el veterinari ha dit que quan es queda adormit no el poden despertar, i es queda adormit en els llocs
en els
més
moments,
estranys.
Clar.
Sí, sí, sí.
Pobre.
I les il·lustracions són magnífiques.
Són magnífiques, són magnífiques. Magnífiques. Sí. Hi ha un gat, també té la seva millor amiga, que és la Lara, que és absolutament deliciosa, i uns quants arxienemics.
Arxienemics,
sí, eh? Sí, 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 sí. Una i un, amb Quim Caragrassa, que a més, quan li diuen que la mestra sempre diu que ha de dir què mana... I aquí tenim... És
quin
boníssim.
Sí, a casa meva també em deien, has de dir què mana.
Què mana. Què mana? La mestra, que és la Pepita, que val un potosí, i tenim tota l'aventura absolutament servida com una bona proposta per gaudir, per llegir, i he trobat en aquesta Magalí, que espero que trobi molts amics literaris.
I és la primera incursió de la Núria Busquet a la literatura infantil.
Sí, celebro molt.
És traductora, no?
És traductora i autora de
literatura. I autora d'adults, que té una novel·la en Periscopi que es diu FAM. Celebro molt la seva entrada a la LIJ perquè és fresca, aquest xoc de llenguatge m'encanta, el que mana m'encanta, i té tot de... ganxos on te pots anar agafant i trobaràs en aquell espai que trobaràs molt a gust.
Sembla que ja sé quin m'emportaré, però encara m'heu de sorprendre.
Espera't, no et precipitis.
Per això,
no,
eh?
Et precipitis.
Ja et porto només em puc agafar
Catalunya un. Des de l'aire, et porto jo ara. El llibre de les muntanyes catalanes, subtítol Grímpeles. Vanessa Freixa i Anna Montgai. L'Anna Montgai, la Vanessa no la conec, l'Anna Montgai sí, però totes dues han fet una feina meravellosa, però és que l'Anna, a més, és molt muntanyera, ella. Llavors, doncs, suposo que s'ho deu haver passat bomba il·lustrada. Bueno, no ho suposo, es veu, vull dir, dins del llibre es veu. És això, Catalunya vista des de dalt. És una guia amb propostes de rutes per conèixer totes les muntanyes catalanes des d'un punt de vista bastant familiar. Et va explicant també quines rutes pots fer més en família, quines són més fàcils, difícils,
Puigmal,
on aparcar, tot. Et diu també què has de posar a la motxilla, què t'has d'endur, que els plàtans siguin verds, sisplau, que portis fruita seca, etc. És a dir, hi ha de tot. Instruccions per anar d'excursió, un mapa de les muntanyes il·lustrat, com fer la motxilla, com fer bivac, què hem de menjar, què fer si ens fem mal, què ens hem d'endur de farmaciola, i fins i tot hi ha una pàgina on m'he sentit superreflectida.
Aviam.
Perquè aviam. Jo no sé si ho sabeu, jo crec que sí que ja ho sabeu, que jo de muntanya res de res, i diu, i després de tot no hi vull anar. Com convèncer els que no volen anar a la muntanya per anar a la muntanya? Ha pensat en tot la Vanessa Freixa i l'Anna Montgai. Jo us vull llegir només el primer paràgraf de la introducció perquè és molt bonic i dona una mica el to i la idea. El mapa és preciós, també.
Wow, wow.
És un mapa de Catalunya, no?
Sí.
Un mapa de Catalunya amb totes les...
Exacte. I diu, imaginem-nos un dia radiant... Aire fi a la cara mentre passegem, caminem, grimpem, pugem algun camí, algun sender, alguna muntanya altiva. Potser ho farem sota el plogim, potser, si tenim sort, sota una nevada suau. Els nostres fills amb les seves rialles i de vegades plors, amb curiositat per acompanyar-nos, per descobrir per ells i elles mateixes, trepitgen la terra sense més transcendència, es deixen guiar i de vegades també ens guien. I nosaltres, amb cada pas, sentim la sort que tenim, l'aliment que els estem oferint. No hi ha res més que l'instant present, el camí, les muntanyes i nosaltres. És molt bonic aquest llibre. La veritat és que és un llibre d'aquests que l'haurien de tenir a totes les cases per començar doncs, a estimar la muntanya i a valorar-la, i els que ja l'estimin doncs, per estimar-la una mica més. Publicat per Sabana Books, que és una editorial de Terres Valencianes que s'hi esforça molt, i realment us el recomano moltíssim.
Sí, i a més, molt bona idea per regalar aquests algunes famílies que conec per Sant Jordi. M'agrada.
Sí, jo trobo que és un regal molt xulo per Sant Jordi. Per tot l'any, però per Sant Jordi.
Per tot l'any, sí. Ara
quan
que,
no saps bueno, què regalar, aquesta exacte. Mena de llibres...
I no, i ja, sí. Ja et comences a preparar, perquè ara vindrà el bon temps per caminar per la muntanya, jo és que a casa tinc un
bueno,
muntanyero...
Aquí t'expliquen com anar a la muntanya a les quatre estacions, eh? No hi ha excuses.
Perfecte. A quines anar, però bueno, ara ja ve el bon temps que sí, convida a caminar per la muntanya.
Sí, i a vendre, no? Les cases venen tendes i venen tot. Sabates que després no fas servir, que les guardes, però escolta'm,
bueno, però si no et queda el peu cada any.
I si no, sempre et quedes el llibre i ja està, i viatges. I ens n'anem molt lluny.
Ens n'anem molt lluny amb aquesta La saviesa dels clàssics, de Jordi Rincón, il·lustrat per Núria Solsona i editat per Akiara Books. Hi ha llibres de coneixement que t'arriben a l'ànima, sigui pel motiu que sigui, i he de confessar que aquest n'és un. Per què? Bueno, és que encara no ho sé, però jo crec que és per una suma de coses que em va arribar al cor. Pel tema... Un és clarament pel tema, perquè explora altres espais com una invitació a l'exploració de la cultura clàssica, de les grans idees que ens acompanyen des de fa segles. Un espai on no és ni els dinosaures, ni el cos, ni l'espai. Llibres de coneixement que busquen altres espais. Va des d'aquest Incipere dimidium est, que és començar ja és la meitat, que trobem en una epístola d'Horaci, i al voltant el Jordi Rincón ens fa una càpsula de reflexió partint d'aquesta màxima. Fins, una de les últimes, és les paraules d'un legislador que es diu Greg Solot d'Atenes, que és envelleixo aprenent sempre moltes coses. Encara no m'atreveixo amb el grec antic. Algun dia és una de les meves coses pendents, absolutament. Sí.
Jo em vaig fer 2 anys, però ho he oblidat molt elegantment.
Jo en algun moment hi tornaré.
Una feina dura.
Dura. Per aquest cúmuls de coses m'agrada aquest esperit de recuperar els clàssics des d'un altre espai. Es nota que el Jordi és professor de l'Escola Vedruna de Gràcia i a la presentació que van fer a la Documenta hi havia un munt de gent,
no,
perquè molts dels seus alumnes, per no dir-ne tots, hi eren acompanyant-lo, cosa que diu molt, diu moltes coses. Que un grapat ben gran d'adolescents vulguin acompanyar el seu profe és que ha calat molt profund en el seu cor. I era molt bonic veure la Documenta plena de gent per la presentació d'aquest llibre. La recuperació de clàssics és d'aquells temes que sempre ens agraden i com ho fan Jordi Rincón encara més. Personalment m'agrada molt tornar a llegir algunes frases petites en llatí, Llengua morta, que tant vaig gaudir i descobrir a la universitat, en vaig fer 4 anys, i guardo un preciosíssim record de la profe que vaig tenir de llatí, que es deia, o es diu Anna, i era absolutament meravellosa, o segurament encara ho és. M'agrada molt el to que acompanya, estem bé, que acompanya...
I això és grec,
sí, acompanya. Ja ho estic... M'està arribant. I proporciona eines per plantar-nos davant de la cultura clàssica. M'encanta la preciosa feina que va fer la il·lustradora Núria Solsona i el risc i el bon gust de l'editora de Chiara, la Inés Castelbranco. I últim, d'aquesta suma de coses que m'arriba al cor amb aquesta saviesa dels clàssics, és perquè convida els joves a apropar-se a llibres de no ficció i a la cultura clàssica.
Bravo, perfecte.
Molt bé, ho has brodat. No hi tornis, Tina, perquè jo sóc fàcil de riure i ha anat just que no m'agafi un atac dels meus.
No, ara és el moment en què em poso seriosa, no pateixis, perquè ve la poesia.
Clar, a mi m'has deixat així, enriolada. I...
Jo vinc amb una altra clàssica, però amb una clàssica nostrada, com és la Mercè Rodoreda, que diran, hòstia, ve la Tina a clavar aquella xapa que fa de tant en tant.
No, nosaltres no patiu. I a més, un cop hagin llegit el que ens explicaràs, que se'n vagin a l'exposició.
Això, exacte. Bé, jo us porto la Rodoreda, però és una Rodoreda diferent, perquè resulta que la gent de Mediterrània han agafat, i aquesta edició que es va fer completa de la poesia de Rodoreda, editada per Abraham Moïno Valet, doncs la Montserrat Costes, que és poeta i que col·labora sovint amb Mediterrània, n'ha fet una tria de versos i ha fet el que se'n diu un centó, que un centó no és cap invent actual, que ja se'n feia a l'època dels romans, però és una suma, és un puzzle poètic, és a dir, agafes versos de diferents poemes, els ajuntes i fas un poema nou. I aquest poema nou és un núvol color de cigne. Llavors, un cop la Montserrat Costes, amb els versos de Rodoreda, en va fer una primera tria, ho van donar a la il·lustradora, la Mariona Tolosa Cisteré, i la Mariona li van dir... fes el que vulguis, i la Mariona, que és també una altra reina del color, doncs va fer la seva proposta gràfica a partir d'aquests poemes. I el resultat doncs, és aquesta petita meravella, breu però inesgotable, perquè és aquesta cosa d'aquests versos molt condensats, però que amb la il·lustració doncs, donen molt de sí, un núvol color de cigne, què és això? Doncs és tota aquesta creativitat plàstica al servei de la poesia rodoradiana. Aparentment senzill, però que es desplega quan el llegeixes i com diu la mateixa Montserrat Costes en el text que acompanya d'explicació, gaudiu-ne amb els ulls, amb les orelles i amb el cor.
Jo acabo de descobrir això del centó. Desconeixia aquesta figura literària.
Jo també ho he après
ho celebro.
Gràcies a la Montserrat.
Molt bé, molt bé. I a la Rodoreda.
I a la Rodoreda.
I insisteixo, l'exposició que han fet al CCCB. Exacte. És molt interessant, és llarga, demana un cert temps, la podeu veure en dos dies, si vas et donen el tiquet encara hi pots entrar un segon dia amb el mateix tiquet, és un molt bon passeig, una Mercè Rodoreda que han intentat fer una mica més lluminosa, tot i que potser hi ha molta èmfasi amb la mort i la primavera i amb quanta guerra, les dues últimes o les darreres novel·les de l'autora.
Bueno, també són les menys conegudes pel públic
general. Sí, i potser és una manera de sí, parlar-ne més, però molt bé, és una, lliga tot molt. I em sembla que fins al maig
teniu final de maig.
Doncs endavant amb Rodoreda.
No em miris molt, perquè jo de poesia no he vingut a parlar, continua ella.
Aquí, aquí.
Ah, encara no hem acabat.
L'he deixat, no, l'he deixat tota la poesia latina.
Ah, jo t'he interromput.
No, que va, cap problema.
Així em despasteu el guió.
En canvi, llavors... ara us porto el meu preferit. Ho sento, tots m'agraden molt, però aquest és el meu preferit. És que aquest llibre em té al·lucinada. També és de la Montserrat Costes, però aquí els poemes ja són seus. No ho fem gaire, això de repetir, però és que la Montserrat està especialment inspirada i ha fet 365 nits estrellades, un poema per cada dia de l'any, il·lustrat per Quim Amate, que també està especialment inspirat. Aquest llibre és una preciositat, publicat per Estrella Polar. I sí, és la mateixa autora del llibre anterior, però aquí els poemes són seus, i el que ha fet és això, cada mes té una petita introducció on veus una mica quins seran els temes dels poemes del mes i després tens cada dia de l'any amb el seu poema corresponent, tots enfocats al moment d'anar a dormir, de la nit, dels estels, de la lectura nocturna o de tot el que tingui a veure amb la nit, l'insomni, tot el que considereu que té a veure amb la nit, aquí està traduït en forma de poema. Tenim des de Com dormen els dinosaures fins a Avui no hi ha poema, i és el 29 de febrer, o Nervis a la panxa, Demà toca excursió, o Mart té vergonya i t'expliquen per què Mart és de color vermell, L'últim metro de la nit, Una xinxa al llençol, etc. De l'1 al 10, i és un poema mig en anglès, mig en català, hi ha una mica de tot. El 19 de febrer, per exemple, Nit de boira, és molt curtet i diu: la núvia de la nit no s'alça el vel per mantenir el misteri. Oh. Trobo molt bonic. I llavors jo el que he fet és buscar els poemes dels nostres dies d'aniversari, perquè ja que avui és un dia especial que celebrem 50 programes,
molt bé.
Doncs bé, resulta que el primer aniversari que tenim a l'any és el meu, queda fatal, però és que jo sóc del juny, i el 15 de juny diu, es titula Llanterna màgica, qui pogués projectar els somnis al sostre sense focus ni lent. És un poema així curtet. Després, el segon aniversari que tenim, 27 d'agost, la jefa Paula. Com dormen els astronautes? Es pregunta el 27 d'agost. Si al cel no hi ha gravetat, com dormen els astronautes? Dormen amb els peus lligats per no topar els uns i els altres? No cal que es fiquin al llit, que els coixins surten volant. Desitgem-nos bona nit i que somiïn amb Mart. Doncs i després ja ens n'anem, a veure si no m'equivoco, el 5 de novembre.
Yes.
I el 5 de novembre, un pan de dormir.
M'encanta.
Tu sabràs, dormir i menjar bambú, menjar i dormir, tot hora entre el bambú. Si no dormissis tant, tindries aquests cercles al voltant dels ulls?
Fixa't.
Què us sembla?
Sí,
una meravella.
Em defineix molt.
Molt.
És molt. Aquest llibre no s'acaba mai.
Gràcies pel regal.
De res, no s'acaba mai. Les il·lustracions, en sèrio, o sigui, un festival, són preciosíssimes. Els poemes, tots encertadíssims. Tot és que, no ho sé, també és un d'aquests que l'hauria de tenir tothom, perquè a més és allò típic dels nens que ara quin dia busco, ara el dia del Sant de la Iaia, a veure, el dia del Sant de la Iaia què surt, de veritat, o sigui, regaleu-lo a tothom perquè és una joia.
Fet, apuntat. Abans no he dit també, no, que els que s'incorporen, jo vull pensar que cada dia tenim nous oients o noves oients i que no tothom hi està familiaritzat, però que tots aquests llibres que tenim són a la web de VilaWeb, però és que a més en teniu de 50 programes i que teniu altres especials Sant Jordi o que teniu temes, vull dir que si ara voleu buscar un llibre
de poesia,
d'ocells o de teatre o de xocolata o teniu tot això, de xocolata no n'hem fet cap,
encara,
Bueno, està allà,
apunta.
En tot cas, tenim, no? Tenim tots els temes, vull dir que tenim molts llibres i podeu escoltar trossets d'altres programes per si us voleu inspirar, no?
Sí.
Vull dir que no ens deixeu els programes abandonats, tots els hem fet amb la mateixa il·lusió.
I amb el mateix amor.
Ja he vengut, ja he fet la falca publicitària.
Molt bé.
Endavant, Paula.
Doncs jo ara, aquest és el meu últim llibre d'aquesta tria de Sant Jordi. Molts són super, super novetat. Aquest és el que potser no ho és tant, però
i és l'únic d'autor home.
Ostres.
Sí.
Oh,
sí.
No? Les avisa els clàssics.
Ah, aquest.
Pensava, ai, però bueno, aquí... Sí.
Hi ha una... Il·lustradores, autores... Sí.
Ens ha quedat una tria...
Quan vaig mirar la llista vaig pensar...
Pues no hi vam pensar, eh?
No, aquesta no, vam pensar en autoria catalana, però no en el gènere de les i els autors. Doncs el meu últim llibre és una novel·la juvenil, que és molt difícil d'explicar i no, i prometo no fer cap spoiler. Després del programa anterior, que vaig haver de fer-ne una mica d'espoiler, sí. Aquí no en faré cap ni un. Sí que us diré que som en un temps remot, un passat molt passat, que és tan passat que encara els homes i les dones no estàvem establerts a cap lloc i ens movíem segons l'estació. La natura era l'ama i senyora del temps i de l'espai, i conèixer les plantes i les seves accions curatives era un do i donava un estatus dins de la tribu. Estem en aquest passat superremot. En quin temps? En quin espai? A quin... Imagineu-vos el que vulgueu, perquè el Raimon Portell, que és l'autor d'aquest Només el vent, ens ho deixa a la nostra imaginació. Sí que tenim en aquest temps remot la Fala, que acaba de passar una cerimònia on li han donat el nom, perquè fins que no tenen unes quantes llunes no tenen nom els habitants d'aquest espai, i diguem que podem entreveure que és aquest pas entre l'infància i l'adolescència. I la seva àvia l'està preparant, l'està ensenyant les plantes, les, quines accions curatives tens, de quina forma fer-les servir, perquè és la cap del cercle de les dones, i la Fala està cridada a ser també aquesta figura que tingui cura de tota la tribu. Però la Fala dirà un no. I aquest no implica una renúncia i també una fugida. I també implica, en paraules de l'àvia, que és un personatge preciosíssim, escollir el vent i deixar tot enrere i agafar la mà d'aquest vent i acompanyar-la. Nosaltres anem pegadets amb ella en aquest camí cap a la llibertat. I no us puc explicar res més, només... dir-vos que dins de la novel·la juvenil explora un espai i una forma narrativa on el vocabulari és deliciós, on la forma com estan construïdes les oracions, hi ha algunes repeticions de paraules que ens ajuden a que estigui... És com estar en una aglopada de vent que et va narrant la història de la Fala, i és una absoluta delícia. Només el vent, del Raimon Portell, editat per EDB.
Molt bona recuperació. I abans de l'últim, em porto un lloc, que normalment no em porto, jo porto clàssics. Avui em donen permís. Avui, el dia de Nadal, a les especials, em donen permís les àvies perquè em porti algun.
A veure què fas.
A veure què faig.
T'estem vigilant.
Estem vigilant, eh?
Consensuar-lo, però... que també és d'una dona... Us porto un llibre que va sortir al setembre del 25 i que ara ha tornat a fer forrolla perquè feliçment li han donat el Premi Ficòmic en la seva primera edició. I per tant jo crec que serà una bona recuperació i que és un bon llibre per Sant Jordi. És de Berta Cussó, que és l'autora del text i de les il·lustracions, i es compon a la vegada de... És una història d'històries, perquè són 6 històries de 6 dones vinculades o que han viscut la guerra. Tenim la Miquela, que és alemanya, 1945, gana fred, abusos, violacions per part dels soldats que les han salvat, o sigui, els soldats russos, és aquesta postguerra inicial en què no t'explica allò que ja sabem de la guerra del 30, del 40 al 45, sinó els anys immediatament després. L'Angelina, Rússia, 1941, aviadora, potser és el capítol una mica més èpic, tot i que explica com de difícil és ser soldat
als anys 40. Després tenim la Serafina, catalana, maqui, detinguda pel cop a l'altra banda de la frontera, camp de concentració de Ravensburg. La Tuyen, una història que jo desconeixia, és del Vietnam, és entre el Vietnam i l'Alemanya de l'Est, en el que hi ha l'explotació laboral femenina, literal, a partir d'un pacte socialista que fan els països. Uf. I com que el Vietnam està tan destrossat en aquella època, traslladen molta població a Alemanya perquè treballin mà d'obra barata. També és una història molt punyent. La Lucy, Berlín, Síria, és la conversió d'una noia a l'ISIS, s'enrola a l'ISIS i es converteix a l'islam i es troba una cosa que no acabava de voler ser, però en fi, se sent enganyada, però hi és, i es troba cara a cara amb les guerrilleres de les milícies kurdes. I què passa una dona contra una gorra amb guerra? I finalment la Gabriela, ucraïna, què vol dir ser lesbiana o formar part del col·lectiu LGTBIQ+, en temps de guerra.
Noia.
Sí, però les històries que són molt colpidores no són reals, i com diu l'autora, diu: les protagonistes d'aquest llibre són personatges de ficció, però haurien pogut existir. Haurien compartit context històric, escenari i vivències amb una multitud de dones reals. Dit això, és una història, és a dir, les il·lustracions són amb blau i vermell, que combina un blau tronjós un vermell tronjós i un
blau lilós.
Blau lilós, que no acaba de ser estret.
Ostres, m'agrada molt estèticament.
Estèticament és preciosíssim, combina això, combina molt bé, com em va fer observar en Capdevila, l'il·lustrador, que també juga molt bé amb els blancs, no?
Sí, sí.
També sap jugar molt bé amb els blancs. I potser el que m'ha agradat més és que el dibuix forma part realment de la història. El dibuix és molt important, i també la manera com et distribueix les vinyetes, o quan no hi ha vinyetes, sap jugar perfectament, si et dona el punt o el contrapunt d'un cop fort amb una sola imatge, en una sola pàgina, i no té per què ser tota plena, que hi ha blanc i color. I també m'ha interessat molt aquest equilibri entre la ficció i la realitat, i la ficció i la no ficció. No us sabria dir, no, aquesta cosa que a vegades necessitem, no?, etiquetar, no és etiquetable. Crec que sap trobar un equilibri perfecte, que és una recomanació de lectura. Estem amb molta guerra al voltant, les dones sabem que és una baula feble, entre elles hi ha un petit lligam, sí, te les acaba com relligant, però penso que també la gent als instituts, no?, quan estan estudiant aquesta època, és una molt bona lectura complementària, no et sabria dir si obligatòria, però complementària. M'agradaria ensenyar una pàgina especial.
Uau.
En què es veu el vestit del que podria portar una presa en un camp de concentració, i a la dreta de la pàgina hi ha com una mena de quadre sinòptic, no, quadre explicatiu, llegenda, gairebé, no? Com
del que duien al braç,
un mapa,
no?
Del que significa portar la creu a l'estrella, que nosaltres només identifiquem l'estrella amb l'estrella groga, però totes les variants, si, segons el color, segons la forma, si porten o no un afegit a dalt, si és un triangle, si és triangle, doble triangle invertit un sobre l'altre, si a més n'hi ha algunes que porten un botó, i tot el que significa. És a dir, que la marca del diferent pugui arribar a tenir aquest llenguatge és molt colpidor. En fi, hi ha moltes històries, i per exemple hi ha una història que també m'ha sorprès, que és aquesta, bueno, us llegeixo una petita vinyeta, que és la història d'aquesta noia vietnamita que es diu Tuyen, que es troba que està embarassada, òbviament arrel d'abusos de tota mena. Diu: no sabíem res d'anticonceptius, moltes noies van fer múltiples avortaments, podíem anar a la clínica, però tot i així algunes ho feien clandestinament. Si no avortàvem, se'ns enviava de tornada al Vietnam. Evidentment, els homes que deixaven una dona embarassada, no. I pot semblar molt dur, però la delicadesa amb què tracta aquests personatges femenins, i òbviament si fossin uns dibuixos punxeguts seria encara molt més difícil de pair, però és un equilibri, i crec que és una gran lectura per totes les edats, a partir de 14 anys es pot llegir.
Molt bé.
Però ara tu
sí,
aixecaràs
perquè,
una
clar,
mica.
Com que en aquest programa, que és especial Sant Jordi, no estem fent clàssic ni clàssica no. ni res d'això, dic calla que me'l trec jo de la màniga, perquè resulta que això està a punt d'arribar a les llibreries, senyors i senyores.
Oh!
És el Zoo d'en Pitus, que em direu, però Tina, el Zoo d'en Pitus no faig cap tufus, no faig cap tufus. El Zoo d'en Pitus en còmic.
En novel·la gràfica.
Per què? Perquè el Zoo d'en Pitus és un clàssic, però clar, és un clàssic que ja té, resulta que aquest any en fa 60, i no 60 programes, 60 anys, de veritat.
Un rere l'altre.
Sí.
És gros,
I res, i a la galera han dit, doncs fem-ne un còmic, i llavors han fet una adaptació al còmic, el Carles M. Miralles, amb dibuixos de Galleta Maria, Maria Martínez, en es diu en realitat, i llavors doncs, han fet això, una adaptació doncs, de la història que tots els que tenim una certa edat ja coneixem, però que les noves generacions potser hi entrarà millor amb una primera proposta en còmic que sí. després et faci entrar a la novel·la sabent una mica quina història hi trobaràs. Hi ha coses que s'han adaptat, per exemple, doncs com podeu veure aquí, per exemple, doncs això, els animals no són reals, sinó que els farem de paper maixé.
Alliberen una rata, no?
Passen coses diferents, sí. però que aboquen a la història que tots coneixem i que trobo que, bueno, que és una manera, a veure, fa una picada d'ullet ja des de la coberta,
de la coberta
sí. il·lustracions de la Pilarín, però està bé aquesta rentada de cara, no? sinó com nova versió per després poder recuperar la novel·la.
Sí, segurament serà un llibre que a molts pares...
I és un regal bonic
de fer per Sant
Jordi. Fins i
tot a avis els farà, sí. exacte, els farà il·lusió i també és un llibre de família.
Sí.
Perquè, i també saber una mica com el llegiran els teus fills, els més petits a la casa, i com el llegeixes
tu. I també és una nova porta d'entrada al còmic, o sigui, del còmic passar a la novel·la.
Sí, també. Sí.
Començar aquí, descobrir-lo en família i anar a buscar aquell exemplar
com, sí.
que... potser estigui a les biblioteques de les mares, pares o avis i àvies i tornar a posar un llibre que faci comunitat i que creï aquest lligam entre tota la família.
Sí, una mica com quan veiem una pel·lícula que després ja pots dir escolta, que tenim el llibre i van a parar el llibre, això no sortia a la pel·lícula i tal, doncs, bueno, doncs podem fer que els nostres petits facin de crítics i facin fins i tot literatura comparada.
Doncs ho deixem aquí amb una dotzena llarga, em sembla que són una mica més de llibres especials Sant Jordi, en teniu molts dels programes anteriors, podeu escoltar-los, podeu mirar-los si voleu en les darreres edicions. Us convidem a continuar seguint-nos, ara que n'hem fet 50 i que tenim corda per més, i us esperem d'aquí a 15 dies amb un nou programa, amb noves propostes. Recordeu que des del podcast fem una reivindicació cada programa que diu cap facultat de lletres sense literatura infantil i juvenil, i que tots els nostres llibres que parlem, no nostres, sinó els que parlem, els trobeu a la pàgina de VilaWeb en el podcast. Gràcies per escoltar-nos.
I per avui ja hem fet prou poc cas. Aquest programa es fa gràcies a en Carles Garcia, al control tècnic, en Xavi Simó, que ens fa el cartellet a cada programa, l'Enric Galli, el nostre community manager, i el suport de VilaWeb, que ens acull a casa seva. Tornem aviat. I mentrestant, llegiu i creixeu i feu-nos una mica de poc cas. Gràcies per escoltar-nos.